A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El nostre coaching de cada dia a les portes de Nadal. Saludem a la Mònica Vázquez. Mònica, bon dia, bona hora.
Bon dia.
A la Laura Lupón.
Bon
Laura,
dia.
Bon dia, bona hora. Des de l'Institut Sitges de Psicologia, Pedagogia i Coaching. Un anunci, una publicitat, que és viral aquests dies. Una trobada familiar amb una iaia encantadora que tant sigui en castellà com en català diu: falten silles. Una celebració familiar de festes de Nadal, tots feliços, tots contents. Però què passa si en lloc de... Vaja, que ens poséssim en un altre registre. Si en lloc de faltar cadires, ens sobressin de cadires. O si en algunes d'aquestes cadires hi hagués algú de la família amb qui no sintonitzem especialment i hem de travessar aquest Nadal. Vaja, tenim una imatge molt arquetípica del Nadal, no, Mònica?
Molt, molt, molt.
La que hem de tenir, suposo.
O la que ens han... incorporat, eh? No sé si el hem, per mi és una paraula, un verb...
Excessiu.
Excessiu, sí. No sé si les coses les hem o les volem. Llavors, evidentment, el Nadal és... tots ens estimem, tots ens portem superbé entre uns als altres i tenim moltes ganes d'estar junts i compartir un dinar a taula.
Això és sempre així. Una psicòloga què pot dir d'això? Si veritablement sempre tenim, quan arriben les festes, això, aquestes ganes de trobar-nos, que si sopars d'empresa, que si dinars, que si famílies, que si tal.
Bé, no sempre tenim aquestes ganes. Cada persona és un món, no? I hi ha persones que sí que li agrada el Nadal, hi ha persones que prefereixen estalviar-se'l, no? I hi ha persones que sí que diuen: ostres, jo preferiria dormir-me el dia 23 i despertar-me el dia 2 de gener, no?
No són la majoria, no?
No són la majoria,
no. No són la majoria.
Però la idea és que cadascú esculli quin és el tipus de Nadal que vol. És veritat que el Nadal que se suposa que hem, no? Com dèiem, hem de tenir, està molt estereotipat. I estaria molt bé que ens preguntessin quin tipus de Nadal volem i acceptar que el nostre Nadal perfecte és d'una manera determinada.
Però aquí segurament hi entra molt la convenció social i és difícil, no sé si dir, anar en contra, i més en aquesta època, de... Vaja, d'un corrent que pot ser dins la família o pot ser dins la societat en general, que d'alguna forma indueix, per no dir obliga, a celebrar-ho tot d'una determinada manera.
Sí,
no?
Està clar, sempre és molt més fàcil, a priori, fer el que toca que fer el que vols, això és evident. I està clar que fer alguna cosa diferent a la majoria de la gent també és més difícil. Això és evident. Ara, jo crec que hi ha dues maneres de solucionar aquesta història. Una és, però aquesta seria a llarg plaç, no? Aquesta seria propòsit per l'any que ve. Propòsit per l'any que ve. Treballaré durant l'any 2017 per poder dir i escollir què és el que jo vull i poder-ho dir a la meva família, com dèiem en un programa, sense fer mal i poder estar tots contents. Però com això ja no tenim temps, perquè Nadal és dissabte, el que sí podem fer, si no hem set capaços, és no enfadar-nos amb això, acceptar que avui i aquest any la nostra opció és aquesta, i a partir d'aquí intentar portar-ho de la millor manera possible. Sí, el propòsit potser d'això, de que si no és el que volem i estem segurs, tenim un any per treballar-ho i per poder canviar les coses i per poder fer que tothom estigui feliç.
Si l'any que ve no ho hem canviat, és perquè en el fons ja ens està bé? Encara, bueno, que en puguem, no sé si dir, encara que ens pugui molestar, encara que ens pugui... Si no canviem les coses, és que en el fons ens està bé.
O que estem acomodats.
O que estem acomodats.
Directament.
Fins i tot en aquesta actitud d'estar incòmode, ens podem acomodar.
Sí.
Sí?
Els canvis solen ser molt difícils per les persones.
I el paper de victimització és un paper molt potent.
Sí. Què és això? El paper de victimització.
Clar, sí, el... a veure. És molt potent, no? El, jo soc pobrecito de mi, tu també a mi, jo faig les coses per obligació, ho faig pels altres, no? Aquesta entrega absoluta. Llavors, el ser víctima de qualsevol circumstància té molta potència.
Hi ha una part d'aquest missatge que sempre s'ha fet valer, no? I d'alguna manera respon al que ens comentaves fa un moment, Mònica. Intenta estar bé, mal que sigui, pels altres, perquè els altres hi ha des de persones amb les quals no sintonitzes fins a aquelles persones en qui no desitjaries mai cap mal moment. I per tant, sí, fes una mica d'esforç i per tant... Doncs,
bueno, una cosa és estar bé i ser educat i ser amable i ser empàtic i ser assertiu. L'altra cosa és tenir un sentiment de renúncia personal o de sacrifici personal envers una situació.
D'acord, aquesta és la diferència, no?
Clar.
I per tant no podem viure perpètuament ancorats o...
Clar.
Això és la victimització?
Sí,
fer valer sempre que un és el sacrificat de la pel·lícula?
Sí, i que no pot fer,
que no pot
res,
fer res
per canviar-ho.
Es pot canviar això?
Sí,
algú que es victimitza pot canviar la seva actitud?
Es pot canviar, però necessita temps.
I vale. Necessita els altres o no?
Depèn. Per lo general, un terapeuta sempre va bé per poder doncs, plantejar-te aquests objectius, no? I propostes de canvi.
Ho dic per si necessita altres membres de la família que l'ajudin, no sé si dir, a creure's que no és tan fonamental ni que aquest paper o no.
Per això lo general, no. Això és un treball a nivell personal.
D'acord.
Vale. De fet, sempre el treball és a nivell personal. Sí que hi ha teràpies familiars, teràpies de parella, però cadascú ha de treballar-se a si mateix. És important responsabilitzar-nos dels nostres sentiments, de les nostres emocions i dels nostres actes, i no dels sentiments, els actes o les emocions dels altres. Si cadascú realment treballa les seves coses i fa la vida de la millor manera que en sap, tot funciona molt millor. I també actuem de millor manera, no?, de cara als altres.
Algun paper hem de fer?
Algun paper?
Per aquells que diuen, escolta'm, jo per què haig de fer un paper si sóc així? Jo què voleu que us digui ara?
I depèn no sé si, de les prioritats sí. De cadascú.
D'acord.
Hi ha persones que poden prioritzar, jo què sé...
Doncs... Ho dic per allò, prioritzem el que deia la Mònica. Va, la convivència general, no estripem les cartes que és Nadal, o no, o jo què voleu que us digui, si a mi aquí no em va ni
però
inventar.
No perquè sigui Nadal, jo penso que la convivència s'ha de...
Però molt probablement el que venem per Nadal és que ens trobarem
sí.
En un moment de l'any en què difícilment es pot, diguem-ne, es pot equiparar a altres moments de l'any, no?
Sobretot perquè et trobes amb gent que potser fa un any que no la veus.
Per això
mateix
t'ho dic.
Llavors està clar que quan passes un any sense veure algú és perquè tampoc tens gaire interès, o les dues persones no tenen gaire interès en trobar-se.
Això és així, no?
Llavors, és evident.
Si dos no es troben és perquè...
Perquè no volen.
És perquè no volen.
Llavors, al final és un dinar, o dos dinars, o tres dinars, el Nadal passa, la vida continua... I tens dues opcions, passar-ho bé o passar-ho malament. Llavors, està clar que aquella persona, si no, en el pitjor dels casos, te la tornaràs a veure d'aquí un any, si no fas un treball previ per evitar-ho. Però què t'obliga això? Seure a taula també amb gent que sí vols estar i amb la que sí vols compartir i amb la que vols estar bé? Llavors, bueno, prioritzar l'estar bé i entendre que és una situació absolutament protocolària, absolutament estereotipada, obligada, i anem a ser educats. És que no necessitem més que ser educats. No és el moment de res. Si no, la tornarem a veure fins d'aquí un any.
Mm-hmm. Tornant a les cadires. Si, d'alguna manera, en lloc de faltar cadires, en sobren. Com es gestionen les absències? Les absències d'aquelles persones que... han format part, i òbviament, de la vida, i especialment allò que en diuen sempre, i no sé si és veritat o no, Mònica i Laura, que per les festes es noten més les absències. Això és cert?
Sí, normalment sí. És un moment en què donem per sentat, no?, que hi haurà aquella persona i que cada any la veurem. No? I l'any que arriba que ja no hi és quan ens impacta més. És cert que... És una mica un tema delicat, no? Sobretot pels primers anys d'absència. Però és interessant el fet d'acceptar aquesta emoció negativa, trobar a faltar la persona i poder continuar. poder continuar amb les festes, poder veure les noves incorporacions. És veritat que en la majoria de famílies sí que en falten cadires, però amb el pas del temps potser s'afegeixen, no? Mm-hmm. Hi ha noves parelles, nous fills, nous nets, i en això és en què la gent s'aferra més.
La tristesa és una altra cosa, no? Aquí.
Sí, bueno, no, el sentiment d'una absència és tristor, però ara quan estava parlant la Laura i tu preguntaves d'això, jo justament ahir a la tarda en un programa de ràdio estàvem parlant, no, d'un tema semblant al que tu ara planteges. Mm-hmm. Llavors també hi havia un dels participants a la taula que deia, bueno, sí, però mentre es parli d'aquella persona, aquella persona hi és, no? Llavors...
Això és una frase feta o té...
No, d'alguna manera, mentre un existeix, mentre hi ha el record d'aquella persona i mentre hi ha la parla i la conversa sobre aquella persona, no? Inclús recordo aquest participant que deia, bueno, els besavis o gent ja molt llunyana que ja no sabem ni què va ser la seva vida, ni de què van treballar, ni... En canvi, la gent propera que hem perdut encara està molt present a les nostres vides. Llavors, incorporar-la també, no?, des d'aquest afecte, des d'aquesta quotidianitat, des d'aquest record molt proper, et dona tristesa, evidentment, que no et dona alegria, però també et dona confort, perquè no estarà assegut a la cadira, però estarà a la taula, perquè formarà part de la conversa de tots.
O sigui
tots.
Que és certa aquella frase de res no mor si no s'oblida.
Exacte. Bueno, sí?
Sí, de fet, sí.
Però suposo que tampoc cal convertir això en un tema... Que pesi massa sobre les festes.
Exacte, hem de mirar la part negativa, no? El sentiment negatiu l'hem de viure, però també hem d'incorporar els aspectes positius que hi ha, perquè tot té una part positiva i una part negativa. I això a la gent, els pacients que jo tinc, que més els hi costa entendre, no? De trobar aquesta part positiva...
Perquè això va a persones també, Laura?
Clar, això funciona en tot. Tot té una part positiva i una part negativa. Jo explico sempre el mateix exemple. És que jo puc tindre un cotxe gran que em consumeix molt. Vale? Em consumeix molt, em costa molt aparcar-lo, vale? Aquí a Sitges encara més, però la cosa és que el cotxe gran em permet anar-me'n de vacances i portar la nevareta, portar el pícnic i portar-me tots els meus amics. Vale? Aleshores, sí que té una part negativa tindre un cotxe gran, sí, però també té una part positiva. Vale? I jo escolleixo el cotxe gran, perquè jo prioritzo anar-me'n de pícnic o de vacances amb els meus amics, amb la nevareta, les cervesetes, el pícnic, o tindre una família nombrosa o el que sigui, no? Prioritzo això a tindre lloc per aparcar o consumir menys gasolina.
A veure si al final aquell punt de la Mònica serà cert, que a vegades ens costa decidir i deixem que els fets decideixin per nosaltres.
El fet és que no sabem el que volem.
Es pot dir així,
saber què és el que vull. Anem amb la corrent, no? Amb la tendència de tothom, i ens pensem que el que suposa que hem de voler és el que volem. Però moltes vegades no és així. Aleshores és bo parar-se i reflexionar una mica, aviam què és el que realment volem nosaltres, no? Quin és el tipus de Nadal que jo vull, no? Què és el que vull fer jo el dia de Cap d'Any. Vull realment anar amb tots els amics al Prado o realment jo el que vull és quedar-me amb la meva parella i en comptes de prendre raïm vull palomites. Això pot ser, i és possible, no?, a vegades, però la gent acostuma a ni plantejar-s'ho. Ens falta temps per pensar en nosaltres i en què volem fer.
O potser perquè no volem pensar i ja, mira, no ve d'un dia, no ve de dos...
El que passa que malauradament no estem acostumats, jo crec que d'això hem parlat també. No ens ensenyen a pensar, ens ensenyen a aprendre, a memoritzar, a repetir, no?, a mimetitzar, però no ens ensenyen a pensar, i això és una gran carència, crec, de la societat en general d'avui en dia. Llavors, ni que sigui en estonetes com aquestes, no?, que es pugui donar una píndola, que la gent pugui fer una aturada i dir, ostres, pues, tinc l'opció de pensar i decidir.
És a dir, en pensar, per exemple, si aquest Nadal que celebrem així, o d'una determinada manera, ho podríem celebrar d'una altra... Que ens, diguem-ne, que ens conciliés una miqueta més en la nostra forma d'entendre les coses.
Sí, que ens fes sentir més en pau, més còmodes, no cal buscar la felicitat extrema.
Perquè sí que és cert que el mes de gener una gran majoria diu que hi han estat tip de festes i que gràcies a Déu que ha acabat tot, perquè tothom n'estava al cap com una olla, no?
Sí, sí. Bueno, perquè entres això en una...
I en el fons tots hem estat partíceps d'això, també.
Clar, és un bucle. Sí. Però ja et dic, no estem a temps, de canviar
això.
No,
ara ja... Any... Aquest any ens hem d'agafar el consell de la Mònica.
Hem d'anar, i com deia la Laura, i agafar la part positiva. Trobaré el que no vull trobar o el que no em ve de gust trobar, però trobaré moltes altres coses que sí seran xules. I segur, menjaré bé, estaré relaxat, tinc uns dies de vacances... Llavors, intentem fer una llista de tot el positiu que ens aportarà aquest Nadal, malgrat ens trobem coses que no volguéssim.
Keep calm. Sí,
exacte.
Una mica, sí. L'any que ve tornaran des de l'Institut Sitges de Psicologia, Pedagogia i Coaching la Mònica, la Laura, la Carla també, aquí avui no tenim.
Avui
Mònica, Laura, bon any, bones festes.
Bones festes
bon
a
any,
tots.
Bones
per vosaltres,
a
i al mes de gener, com no, ens tornem a retrobar amb un coaching de cada dia. A vostès, demà a les 9, tornem a ser aquí. Fins demà, adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.